Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, sigueu benvinguts una setmana més a l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquesta temporada emetem en podcast cada divendres a través de vilaweb.cat i també a partir del divendres en més de 150 emissores de ràdio de tot el país, especialment les emissores que formen part de la xarxa ràdio, el que abans era la COM, però també emissores com Ràdio Arrels de Perpinyà, Ràdio Túria de València, etcètera, etcètera. Com sempre ja ho sabeu, així parlem de tecnologia, però mirant sobretot el que fa la gent amb la tecnologia i amb internet i no tant parlant de màquines o de... O de tècniques d'aquestes que fan servir els informàtics. Amb nosaltres són cada setmana Martí Crespo, què tal?
Hola, bon dia.
La Cristina Ribas, que fa una cara de cansada, pobreta.
Hola, sí, una mica. Però estic en forma, eh?
Segur. I amb nosaltres tenim, i fa gràcia que sigui així, perquè és una aplicació molt concreta, en Josep Conesa, que és president de l'Associació de Comerciants de Llibreteria i Baixada de Llibreteria. Josep, com estàs?
Hola, bona tarda.
I la Carolina Gaona, que és... La seva definició és productora experimental, després ens explicaràs què és això, i fundadora de l'associació Sonara.
Hola, bona tarda.
Amb ells parlarem de QR gòtic. Sabeu, QR és aquella cosa que sembla un tauleller de manises Ferraro, i que poses el telèfon i te porta una pàgina i fa aquestes coses, i ells han fet unes aplicacions al barri gòtic que, com sempre, després de sentir la sintonia d'inici i de l'explicació que ens farà el Martí, ens explicaran amb tot luxe de detalls així a l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Cada temporada n'hi ha paraules noves. Jo ja no sé, portem tantes temporades que ja no sé quines he vist passar i quines no. Ja han desaparegut i tot, eh? Sí. Però el QR és una que no és d'aquesta temporada, òbviament. Ja fa temps que circula. Però cada volta n'hi ha més, no? Aquests quadradets xicotets que són... algú les va definir com URLs físiques que porten al món virtual a partir de, sobretot, els telèfons mòbils, que és com la gent més usa aquest tipus de tecnologies. I així a Barcelona n'hi ha hagut, i per això hem volgut parlar aquesta setmana, d'una experiència molt interessant que, com cada setmana, el Martí Crespo ens explicarà en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs, com bé deia en Vicent, els codis de barra són des de fa molts anys una realitat de la nostra vida quotidiana, tant els més estàndard, que són els d'una sola dimensió, aquelles barretes, presents en tota mena de productes de consum, com els més recents codis QR, que són bidimensionals, és a dir, tenen dues dimensions, i que porten informació bàsica o l'entrada o l'accés directe a una web relacionada solament fotografiant amb una aplicació instal·lada al mòbil, doncs aquests quadradets que apareixen cada dia més, doncs, en anuncis, paquets, cartells, diaris, revistes i també en tota mena de campanyes, iniciatives o serveis, especialment en aquests últims temps, doncs, de caràcter turístic o informatiu. Seguint els passos del petit municipi gal·lès de Monmouth, ara aquí faig una mica de contextualització, que es va declarar
poble que només deu conèixer el Martí, que és especialista en aquestes coses. Es va autodeclarar. El municipi gal·lès de...
Monmouth,
conegut al món sencer,
es va autodeclarar primer poble a Wikipedia del món, jo crec que algú sí que ho coneix. Gibraltar, després, aquest estiu, doncs, s'ha convertit en la primera ciutat Wikipedia.
Això t'he de preguntar una cosa després.
Sí, un títol que s'ha guanyat, sobretot, doncs, justament per haver omplert aquest petit territori britànic de codis QR, doncs, tot de monuments, fins a, em sembla que volen instal·lar fins a 1.000 codis QR, doncs, en monuments o llocs interessants dels visitants, perquè els turistes, doncs, amb una fotografia o escanejant, doncs, amb l'aplicació corresponent del mòbil, aquell codi, doncs, pugui saber a través de la Wikipedia, doncs, de què es tracta, no? En una iniciativa semblant, bastant, però més reduïda, a la Monmouthpedia, que és com es diu aquesta iniciativa de Monmouth, o la Gibraltarpedia, doncs ha sortit el QR gòtic, que és impulsada, doncs, per l'Associació de Comerciants del carrer Llibreteria de Barcelona, i per l'entitat Sonara, amb l'interès o amb la voluntat doncs, de crear una ruta cultural dissenyada doncs, per dispositius mòbils, i em sembla que ja hi ha 35, 32, 35... No, no,
sí, uns 32
comerços. 32 comerços distribuïts o codis QR distribuïts en aparadors d'aquests comerços, i la voluntat és doncs, oferir una crònica històrica de, diguem-ne, d'aquest barri, del rovell de l'ou, diguem-ne, de Barcelona, des de fa 2.000 anys doncs, fins a l'actualitat, potser doncs, amb una de les eines tecnològiques més modernes o més pioneres o més innovadores a aplicar-se ara mateix en mòbils.
O sigui, que si jo ara me'n vaig a passejar pel carrer Llibreteria, per la baixada de Llibreteria, m'hi trobe tot de comerços que tenen un codi QR enganxat a la finestra de l'aparador.
Sí, a l'aparador.
I què passa quan punxa allà? Què m'apareix?
Bueno, allò t'apareix, el primer que te surt al mòbil és la història d'aquell edifici o d'aquella zona. La història està dividida en quatre èpoques. L'edat, ja em corregirà si m'equivoco, la moderna, la tardoantiguetat, l'antiguetat i la contemporània. I segon, clar, està dividit, s'ha fet primer un estudi global general de tot el carrer, de la història del carrer, i després s'ha anat dividint pues, aquest establiment, li pertany, mira, li farem parlar d'això. Aquest li farem parlar de la presó, aquest parlarem dels oficis.
De la presó és perquè en devia haver una presó allà.
Home, la baixada de la presó.
Val.
El carrer de la baixada de Llibreteria abans era el carrer de la baixada, era la baixada de la presó.
Val.
Allà estava la presó antiga, tocant a plaça de l'Àngel, on està la Colmena, aquest edifici de la Colmena, allò era la presó.
Per tant, heu repartit, diguem, no és només informació dels comerços comercial, diguem, sinó que heu intentat crear un recorregut que va més enllà de cada... El comerç, diguem, que cedeix
a l'aparador.
Cedeix una part de l'aparador a la col·lectivitat.
Hem volgut ensenyar la història i a través de la història que la gent conegui el comerç. Perquè volem donar un valor afegit a la compra. Entens? No volem que si el fer això, no volíem un plànol dels establiments que hi havia al carrer i lo normalet. No volíem donar-li un valor afegit a la compra. I a més que nosaltres, amb la ubicació que estem, el valor afegit que tenim és molt important. Bueno, no té límits, tenim 2.000 anys d'història i bueno, hi podem comptar el que vulguis. No podem acabar, entens?
Por eso el reto un poco era crear un guión en el espacio y en el tiempo y tratar de hacer una conceptualización para sintetizar en una tecnología que exige un formato muy específico como es el teléfono móvil, un contenido que fuese de mucho rigor histórico. Contamos con el apoyo del Museo de Historia para hacer toda la investigación histórica y luego se trazó una línea de tiempo en estas épocas que mencionó Josep. Y lo que se hizo fue destinar a cada uno de los códigos el contenido más relevante de esa línea de tiempo. Lo interesante y el reto era cómo contar la historia de una manera fragmentada que se pudiese captar con cada código, pero también que tuviese una coherencia cronológica. Dimos muchas vueltas de cabeza.
Sí,
los técnicos del museo nos ayudaron mucho y un investigador que fue a hacer toda la investigación de archivo. Y logramos hacer estas cápsulas pequeñas, son muy breves, entonces el transeúnte al clicar el código QR puede acceder a estos fragmentos de historia relacionados o con el punto del comercio o la historia de la calle o el referente contextual del barrio gótico. Y eso está documentado con imágenes de archivo y
bueno. Es foto, no es vídeo, es foto.
Es fotografía.
No es foto, sí.
Es foto.
Quisimos que fuese bastante eficiente la plataforma, porque una de las cosas en las que más se tiene dudas a la hora de aplicar códigos QR es en la usabilidad real. Y tratamos de hacer los contenidos optimizados para móvil que descarguen rápidamente y que el lector quede de alguna manera atrapado.
Y no penseu, o sigui, ¿per qué vau optar pel QR y no, por ejemplo, doncs, per un plafó normal? Que fos a l'aparador i que expliqués quatre coses i quatre imatges.
Perquè farda més el cor.
Ah,
no. Això us ho explico jo en dues paraules molt senzilles. Aquí tenim, al barri Gòtic tenim un gran problema, entre cometes, però bueno, que és lògic que existeixi, no? Tenim passeig urbà de l'Ajuntament que ens controla feroçment tot el que fem, no? Llavors, jo quan vaig entrar aquí al...
Ja, vols dir allò, no es poden posar cartell, rotos,
no es poden posar,
no sé què, està tot, molt,
està tot molt,
molt delimitat.
Molt delimitat, entens? Cada paisatge urbà marca unes línies molt, molt dures,
molt estrictes.
Llavors, que van dir, home, se'm van obrir els ulls, digo, amb el QR no necessitem demanar permís a l'Ajuntament.
No donem idees, eh? No donem idees!
No tenim que donar permís a l'Ajuntament, no posem a les aparadors i podem fer-ho. Perquè jo, des que vaig entrar aquí com a president de l'associació, la meva idea ha sigut això, explicar la història del carrer. He anat a demanar permisos, a veure si es podien deixar posar plafons, el que tu dius, i clar, ja m'han dit no. I diu, bueno, i mira, un dia vam trobar amb la Carolina i li vaig comentar el que volia i diu, pues això podem fer-ho, pues endavant.
Y también otra ventaja del código QR, además de esta estrategia un poco para solventar la permisología y todo esto, es que el código por sí es un sello integrador en el proyecto. Intentamos aproximar con las tecnologías que están en uso de distintos tipos de usuarios un conocimiento histórico con un lenguaje bastante sencillo, intentar acercar al mayor público posible. Entonces está una plataforma web y el código QR es una herramienta, es la herramienta un poco promotora por la innovación, que también ayuda un poco a la esencia del proyecto, que al fondo, como decimos nosotros cuando explicamos el proyecto, es una iniciativa comercial donde el protagonista no es el comercio, sino su ubicación y su historia. Entonces, el código QR sirve un poco para integrar las tecnologías en ese comercio, comenzar a aproximar al comerciante a un nuevo lenguaje y una nueva estrategia que es gratuita y que está accesible para todos.
Heu dit que teniu quants punts?
32. Que bueno, s'ampliaran.
Déu-n'hi-do, per això, 32 està bé.
Per un carrer com és.
Jo el que podria preguntar, suposa que això, clar, és posar d'acord 32 botigues o 32 persones o 32 empreses. Ha estat fàcil? Quan vau dir codi QR us van mirar en cara de dir jo no? Bé, suposo que sou un carrer que us deveu conèixer tots molt.
Sí,
no?
Bueno, però a veure, encara que els coneixem tots, hi ha bueno, l'economia sabem com està i la gent no està per gastar molts diners, no? El que passa que jo tinc uns comerciants que són una passada i van creure molt en el meu projecte, desconeixent molts el que era el QR, però van creure en el projecte i van dir, bueno, endavant. Això, mira, això és a l'associacionisme, que una vegada pues, ha funcionat.
Però no és molt cara, no?, aquesta tecnologia de...
Sí, home.
La tecnologia QR és gratuïta, o sea, sí. És accessible com a tal.
El que no són els continguts, no?
Los contenidos, clar. La investigació... Això
té cost, clar.
Ja. Té un cost, que l'hem assumit tots nosaltres. Ara l'Ajuntament, quan el vam presentar, pues, bueno, es podrà ajudar una mica per alguna subvenció o alguna cosa, però bueno, en principi ja ha sigut una participació totalment privada.
Sí.
Entens?
Sí, el que passa que potser amb altres tecnologies com la realitat augmentada sí que ja ens disparem d'escala de costos, no? Imagino, perquè...
Claro, porque hay muchas horas de programación. Ya,
exacto,
¿no? Aquí también las hubo, porque ¿sí? No quiere decir que... La verdad es que la hicimos bastante accesible a los comerciantes, pero sin embargo, bueno, estamos buscando la manera de financiarlo aún más porque hay mucho trabajo por delante por apostar a la idea y tirarla adelante, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer fue integrar tecnologías de bajo coste en cierto sentido, como el código QR, que es gratuito, luego las redes sociales, que también son de acceso fácil, utilizar una plataforma de WordPress que abarata bastante los costos, claro, y personalizarla, y tratar de convertirla en aplicación móvil, y fue lo que hicimos.
Clar, jo estava pensant que perquè si algú altre vol fer això mateix, aquesta iniciativa, no?, tenir clar que tampoc estem parlant de grans despeses, no sé, que clar, s'ha de tenir la investigació i les dades històriques que en aquest cas suposo que hi eren, però també s'havien de recuperar, no?
Yo creo que lo interesante es eso, porque las herramientas están allí, internet está allí y es el uso que la gente hace de ellas. Y yo creo que lo interesante del proyecto es cómo hemos dado la vuelta para apropiarnos de esas tecnologías para un fin específico.
I igual que us preguntava abans, suposo que vau fer una reunió, si farem el QR i tal i tal, això ja porteu unes setmanes ja funcionant això, com està la reacció? La gent es para, fa la foto, què pensen?
Bueno, les estadístiques les té ella,
Sí, bueno, hemos instalado el Google Analytics, que va bastante bien para interpretar un poco cómo es la usabilidad y también midiendo un poco lo que sucede con los usuarios en las redes sociales, los comentarios. Y la verdad es que para tener tan poco tiempo ha sido consultado. Incluso una de las cosas importantes del proyecto es que va enfocado, obviamente, la calle Libretería y el barrio Gótico es una zona muy turística, pero nosotros queremos enfocarlo bidireccionalmente, un poco de cara hacia afuera, pero también al público local. Y por ese lado nos hemos dado cuenta por cómo se clican, porque las analíticas te permiten ver con qué tecnología, de qué punto geográfico, y sí ha tenido bastante aceptación para tener poco tiempo. Todavía falta mucho, hay mucho trabajo por delante, darlo a conocer y hacer programas específicos para dar a conocer el proyecto, dirigirlo a las escuelas con su contenido programático de alguna manera, a las universidades, a otros comerciantes que puedan utilizar este tipo de iniciativas para abrir fronteras.
Aquí hi ha un tema per això. O sigui, ara quan dius que el projecte és bidireccional, suposo doncs, que per una banda des de fora doncs, consultant doncs, el QR s'aprenguin doncs, o es coneguin doncs, detalls del barri, però també des d'aquí doncs, que descobreixin, perquè suposo que hi deu haver
moltíssimes
mil informacions d'aquestes que dius, ostres, això ha passat aquí o aquí hi havia això, la presó mateix, no?
Moltíssima gent no sap que hi havia la presó.
Exacte.
La presó de Barcelona estava al carrer Llibreteria, una baixa de Llibreteria.
Doncs la idea, o sigui, a mi el problema que hi veig amb el QR, amb la tecnologia, és que, clar, cal una connexió a internet. Els turistes, en certa manera, sí que poden tenir connexió a internet, però a vegades venen amb la connexió, com a mínim, la 3G tallada, perquè pot rebre la tallades. Clar, aquí, suposo, no sé si és, però en moltes zones de la ciutat sí que hi ha connexió a internet doncs, des del mateix ajuntament, o wifis, etc. No sé si el carrer en té.
Estem lluitant perquè
però, clar, això crec
clar,
que
seria
ideal.
Una bona combinació, clar. No? Que diguéssim, si bueno, zona wifi...
Això estem lluitant perquè succeeixi, no? Que instal·lin wifi oberta a tot el que és el Gòtic. Perquè, bueno, això és una cosa que vam fet nosaltres des del carrer Llibreteria, però volem que, com el nom ho diu, QR Gòtic, sigui tot el Gòtic que ho tingui. Perquè bueno, és que tenim una quantitat, una història que els barcelonins mateixos desconeixen.
I sobre l'accessibilitat al código com tal i lo que hablábamos de las tarifas de conexión a internet, del roaming, es cierto que son costes que no todo el mundo asume, pero cada vez más las cifras van aumentando tímidamente, pero van aumentando. Y la idea es que hemos planteado el proyecto siempre accesible desde distintos puntos, o sea, no solo el QR como tal, sino también la web, que se dé soporte de una plataforma a la otra. Y una de las intenciones es optimizar con el ayuntamiento o con las instituciones que se puedan implicar, porque la idea es que el proyecto crezca y que sea mejor, que sea más accesible y más libre. Si podemos lograr una conexión mejor, pues bienvenida será.
Estaba pensando que si fas una visita amb l'escola... els hauràs de dir als estudiants que vagin amb el mòbil. El meu fill estarà encantat.
Yeah. És la primera vegada. És un dels grans debats que n'hi ha, si els nanos poden tindre el mòbil a classe o no.
Doncs mira, ja tens una resposta.
Estan al carrer. No? Home, poden aprendre moltes coses.
Es un reto, hemos hablado con algunas escuelas y sería también la manera novedosa de plantearlo, ya no de cara a los comerciantes, sino también invadir otros espacios como la escuela. Y planteando con algunas instituciones, dicen que a través de la materia, por ejemplo, de tecnología, se podría abordar un día especial que el paseo, las salidas escolares que se hacen a puntos específicos fuera a QR Gòtic.
No, i també estaria bé perquè des del punt de vista pedagògic també estarien ensenyant un ús de la tecnologia que no és el lúdic només, no? Que vull dir que una eina per tenir continguts, aprendre, etc.
No? Bueno, i també tens que tindre en compte que tot el jovent que puja, tots els nens que pugen tenen una... Bueno, el mòbil ho tenen com si res. O sigui...
Sí, em sembla que està als 12, no? Als 12... Hi ha una edat a la qual hi ha pràcticament el 80% ja tenen.
La majoria, en les grans ciutats sobretot, en el moment en què els nanos
ja no van
amb l'autobús escolar, tots tenen mòbil. És normal, els pares volen que si estan al metro i tenen un problema, i pràcticament tots.
Si ara ha nascut a casa una nena que té un anyet, no arriba l'any,
si me dius que té mòbil, m'assusta.
No, però el mòbil de la mare l'agafa i l'obre, té un iPhone, el botonet l'obre, comença a passar fotos, o sigui, és que família. Ja.
No hem dit, per cert, l'adreça web, no feu propaganda, és que feu molt propaganda. Sí. QRgòtic.com, www.qrgòtic.com, aquí trobareu tota la informació, que també es pot trobar amb el telèfon.
Deixa'm que digui una cosa, això dels nens i els mòbils, perquè l'altre dia vaig sentir, i potser vosaltres ja ho coneixeu, però deien que això dels nadius digitals, no? Que és la gent que hi ha, que en realitat són orfes digitals, perquè els deixem sols davant de la tecnologia. I em va semblar que estava molt bé, perquè estan orfes, però iniciatives com aquestes farien que realment els acompanyéssim, no? En aquest ús de per què serveix la tecnologia, en aquest cas, no, perfecta. No
és només per jugar.
Exacte.
De hecho, en muchas escuelas con la comunidad de padres se está intentando canalizar charlas y encuentros que asesoren a los padres en cómo introducir a los hijos en una tecnología que ellos del todo no conocen, y se programan charlas y un poco recomendaciones para que, de hecho, Google también tiene ya todo un apartado de uso de las tecnologías, cómo hacer una navegación segura y decálogos para los padres, ¿no? Para poder asumir este reto de esa generación digital que está allí y que acopla generaciones, ¿no?
Que Vicente, tu no et passa perquè...
Sí, però jo sempre recordo un dia que una de les meves filles em va preguntar què volia dir la paraula connexió, perquè per ella era inaudit, estava connectada, no tenia... O sigui,
que no era abans o després de connectar-se, era sempre,
clar,
no?
Clar, és que nosaltres, nosaltres ens connectàvem i entràvem i enceníem el mòdem i entràvem a internet. Ara no entra a internet, internet està ahí, no fas ninguna cerimònia.
Costa sortir-ne, no?
Sí. No, vull dir, però que abans el mòdem aquest que sona de sintonia de l'internet, que és un mòdem de 2400 de l'any 95, doncs quan anaves a internet, tota la casa s'enterava, perquè
despenjaven el telèfon,
despenjaven i s'armaves tot aquell lío, no?
M'has tallat la connexió.
Hi havia un ritual, una cosa, i ara no, ara al contrari, la pregunta és què vol dir connectat, no? Com si això fos lo normal. Bueno, és que de fet ho és.
De fet s'estan connectant les màquines i els dispositius, no? Que ni ho sabem.
Sí, sí.
Yo diría que quizás conectar podría ser el realmente hacer clic con ese contenido, el realmente poder navegarlo, apropiarse de él y sacarle algún provecho.
No, i de fet, fins i tot els llocs més estranys, ja, és a dir, ara els avions, per exemple, la gran moda és que tinguin wifi dins de l'avió, que no sé com ho fan, però ho tenen, no? Espera que no arriben al nivell del Mitt Romney, el candidat a la presidència dels Estats Units, pels republicans, que aquesta setmana s'ha preguntat en públic per què no es podia obrir la finestra dels avions.
Sí, sí, sí.
Que s'ha de ser... No. Sí.
No ho has sentit? Sí, ja es volia obrir. Volia
veu que ningú li ha explicat que n'hi ha una cosa que es diu pressió atmosfèrica i bé, l'home en ple atac
de... Sí, sí, a la llista de comunicació científica
hem tingut un debat sobre això. No ho sé si es podria obrir, Igual m'enduc una sorpresa i es podria obrir, perquè tantes coses poden fer, però vaja, jo sempre havia sentit a dir que si obria...
Jo no provaria.
Que si obria s'acabava l'avió.
Sorties per la forat, no?
Allò que t'expliquen al principi, com fas un viatge, no? La mascareta.
Sí.
Vull dir que es podrien seguir, no passaria res, però no sé, seria una mica incòmode i potser el comandant s'enfadaria.
Algun atac de cor també hi hauria.
Exacte.
Com a mínim.
Tots amb la mascareta tota l'estona perquè el senyor vol obrir la finestra.
És sorprenent, però, que un polític que pretén ser president dels Estats Units ignori una cosa tan bàsica.
Bueno, diu molt de sí.
Sí, diu molt d'ell, sí, no? Però clar, però bueno, en fi. Igual si li posem un QR allà en el...
Ja no ho sap el que és.
Allà a l'avió. No, però això venia d'això, no? Que jo crec que el wifi cada... O sigui, cada vegada més ho notes culturalment, no? El wifi als avions, ara, per exemple, en molts bars està de moda posar carregador de mòbil, tindre en una paret diferents marques de carregadors, o sigui, perdó, diferents marques de carregadors, no, carregadors de diferents marques, de manera que mentre te prens algo pots enxufar el teu mòbil i que vaig a carregant. És a dir, n'hi ha un impacte cultural claríssim relacionat amb el mòbil, no?
Nos hemos conseguido con iniciativas que ahora vamos a tocar las puertas de QR Gothic para acercar estas iniciativas al proyecto, es que hay empresas que alquilan dispositivos móviles para hacer recorridos por la ciudad, para personas que vienen de fuera y evitar, por ejemplo, el roaming o este tipo de cosas. Sí, incluso, alquilan tablets, móviles.
Ni hotels que te ofrecen... Eso que acaba d'explicar.
Bueno, y una de las iniciativas es esa, o sea, buscar la accesibilidad del código de alguna manera, aquella dificultad que hablábamos un poco, ¿no? Ir viendo todas las estrategias posibles para que sea realmente accesible con proyectos como este.
Jo he sentit això, que n'hi ha hotels que t'ofereixen telèfons amb targeta local i que, per tant, pots usar internet i després pagues amb...
I que ja podrien tenir preconfigurat alguns continguts com els, sí, com els del QR gòtic, no?
Sí, sí, a part que la Unió Europea està batallant per baixar el roaming.
Home,
i,
és que...
I crec que enguany ja s'ha baixat.
Sí, s'ha baixat
molt, no?
Clar, això és intern, però per exemple els americans, doncs, per exemple...
No, si viatges a Amèrica, compte, eh?
Sí, sí.
Que aleshores sí que la factura és cara, eh? Ja.
No, però en qualsevol cas ja trobarem la manera, sigui amb wifi, sigui amb baixant el roaming,
amb wifi net.
Sí, sigui el que sigui. Això és l'internauta. Aquesta setmana estem parlant de QR gòtic, www.qrgòtic.com, aquesta iniciativa dels comerciants, de l'Associació de Comerciants de Llibreteria i Baixada de Llibreteria, que han omplert el carrer amb codis QR. Ho fem amb Josep Conesa i amb Carolina Gaona, i també, com cada setmana, amb el Martí Crespo i la Cristina Ribas. Després del tall, després dels minuts de publicitat, en seguirem parlant de tot això amb ells.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Vols estudiar d'una forma diferent, treballar, ser independent, i de cop trobes la manera, estudiaràs a internet, que gairebé és casa teva. La feina, els amics, els concerts i una universitat sòlida i propera. Si no vols renunciar a res, ja ets una ment oberta.
La UOC és la universitat que et proporciona un mètode d'aprenentatge únic i innovadors programes de postgrau perquè res no t'aturi. UOC, ments obertes. Entra a uoc.edu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
Estem penjant condemnats, o sigui, l'internauta, com sempre, a la mitja part...
Allà anava la presó, pot ser.
Com sempre, a la mitja part la gent segueix xerrant entre ells. Això és l'internauta d'aquesta setmana, amb Josep Conesa i Carolina Gaona, de QRgòtic.com, amb Cristina Ribas i amb Martí Crespo. El Josep ara deia una cosa molt interessant, deia, la gràcia del QR és que estàs llegint el que és allà on és. No és el mateix que obrir l'ordinador de casa.
Amb un llibre o a l'ordinador de casa.
I ves que hi ha gent allà. Tu tens una botiga, suposa, clar.
Sí, nosaltres tenim...
Ja pots fer propaganda.
El Conesa era de Sant Jaume, sí, dels entrepans.
Molt bé. I veus allà els...
Sí, van picant. Van picant
i
sí,
què?
Sí.
Quan els veus que...
Home, fa gràcia, però clar, tens feina i no te pots poder dedicar a la feina. Però bueno...
Boníssims els entrepans, per ser, eh?
Però bueno, el que interessa són les estadístiques, que després la Carolina es passa, i no només al meu local, el que interessa és que tot el carrer vagi picant i vagi fent, no? Sí, i doncs la gent està contenta.
A mi m'interessa molt aquest concepte de crear col·lectiu, no? De generar un espai col·lectiu, perquè... Estem mancats molt d'aquests punts de reforçament de la col·lectivitat, no?
Sí, bueno, és que jo crec que la gent es creu que té una botiga i s'ho fa bé, té l'èxit assegurat. Tens un tant per cent d'èxit assegurat, però si tu no tens al carrer que et passi gent, no t'entrarà ningú, entens? I això és una cosa que hi ha que conscienciar els comerciants, no? Dir que la botiga no acaba a la teva porta, està al carrer. El teu carrer és la teva botiga, també. I és una cosa que, bueno, costa conscienciar la gent, més, encara més a la gent jove que ve nova i tot, no? Però, bueno, de mica en mica és treball de camp, no?
Amb això, les xapes, no sé com s'ha de dir tècnicament, diguem, les xapes amb el QR, els pegatines sí. O el que poseu, tenen un disseny especial. Ja sé que el QR sempre és igual, però tenen un disseny especial. És a dir, fan d'alguna manera d'identificador de barri, també, o simplement heu enganxat el QR? Tot
no, hem enganxat un QR tradicional, perquè, bueno, es podien fer moltes coses de colorins i, bueno, tot, pues, cada millor la Carolina, que és la tècnica, però bueno, es podien fer de corolins, també podíem haver insertat el nom de QR gòtica dintre, però ens arriesgàvem a tindre problemes de connexió, perquè em sembla que encara no estan, no? Bueno, ella t'ho explicarà millor.
Explica.
Bueno, teníamos la oportunidad de hacer cada época histórica va ligada a un color. Queríamos por un momento hacer los códigos, cada uno de ese color, para orientar al usuario. Pero luego determinamos que era mejor utilizar el QR tradicional. Ya de por sí es una tecnología que no mucha gente la tiene asimilada, y si encima le colocábamos un diseño y le colocábamos, era demasiado estridente. Entonces lo que hicimos fue diseñar una pegatina con el código QR que te indica el lugar en el que estás, con el título de ese comercio, y están colocados en las fachadas de los comercios.
Deixa'm un moment explicar, per si algú no acaba de saber exactament com funciona això. És a dir, el QR, simplement amb un telèfon mòbil que tinga càmera, n'hi ha programes, que per tant has de tindre un programa per a llegir QR, que, com si diguérem, escanegen allò, sí. I en el moment en què l'identifiquen, te poden obrir una pàgina web o te poden obrir...
La imatge,
el que siga, no? Això, per tant, l'únic que necessites és un telèfon o un aparell, encara que no sigui un telèfon, amb càmera i connexió, no? Són les dues condicions.
I con la aplicació instal·lada per a ser el lector de l'escaneo. Hay muchas en el mercado y muchas son gratuitas y son eficientes.
Val. Però l'altra part jo no l'he entès mai. Com es fabrica un codi QR?
Bueno, antes estaba un poco encriptada la información y se vendía, por decirlo de alguna manera, ¿no? La producían algunas personas, pero cada vez se ha ido democratizando más y hay páginas web abiertas donde solo tienes que ubicar el enlace, el link, colocarlo en el generador de códigos y él te lo genera automáticamente. Y luego lo puedes generar desde un link o puedes poner contenidos de imágenes, puedes hacer, por ejemplo, un currículum vitae, puedes colocar texto, multimedia, dependiendo de lo que quieras, estos generadores te indican un poco y te orientan.
Y per tant, la forma del QR es aleatoria, pero sí, porque a veces hay unos QRs de una gran belleza plástica, ¿no? Que dius, bueno, aquí se ho han treballat això o no? És aleatori i no tens control de la forma?
Tienes un cierto control. En estos mismos generadores tú puedes controlar la redundancia, que es, hay códigos que son como muy blancos con negro y hay otros que son muy repetidos los píxeles, por decir de alguna manera. La redundancia te permite asegurar la lectura desde el dispositivo móvil. Si quieres que sea desde una distancia del usuario y a cierta altura y ciertas condiciones técnicas, aumentas la redundancia y todo eso lo haces con un programa bastante sencillo que te permite modificarlo.
No necesites grans equips amb alta tecnologia.
No, lo que sí necesitas saber es el conocimiento, lo que decíamos antes, la tecnología está allí. Lo que tienes que saber son ciertos factores. Cualquiera puede generar un código QR y en cualquiera de estos programas de generador. Pero lo que tienes que saber es que algunos emiten publicidad, otros tienen mejor lectura.
Ah, emiten publicidad sin saberlo tú.
Sí, te generan el código, pero al tú clicar con el dispositivo te filtra un
mensaje. El banner azota publicidad.
A veces no todo es gratis.
La alternativa que es programarlo tú.
No, la alternativa es investigar muchísimo y saber cuáles son los que no.
Ah, vale.
los que no emiten publicidad, los que te permiten hacer una redundancia mejor o diseñarlo de alguna manera específica.
I el contingut tant hi fa, és a dir, mentre siga algo possible de algo que tinga una URL que estiga connectable, ja està. No,
perquè abans has dit
una foto, però aquesta foto ha d'estar a internet, no?
Sí, lloc, no?
Y además debería de estar en una resolución óptima para la descarga también. Ya, claro. O sea que los contenidos, si son multimedia, si son imágenes, tienen que estar optimizados a la resolución exacta para que el dispositivo lo descargue lo más rápido posible. Porque aquí contamos con un usuario que tiene una plataforma mucho más pequeña de la habitual, que es el teléfono móvil, uh-huh. y unos segundos de conexión. Y no hay que hacer la experiencia demasiado larga. Y por eso los contenidos deben estar optimizados.
Clar, per això deies abans que el vídeo és un problema, perquè s'ha de descarregar, s'ha de visionar, i clar, el problema sempre amb els mòbils és que estem parlant des d'aquells mòbils Galaxies que són com una sabata de grans, uh-huh. a mòbils micromòbils, i has de fer alguna cosa que sigui adaptable a tots.
Ese era uno de los mayores retos.
Has de sacrificar un poc el...
Ese era uno de los mayores retos del proyecto, tecnológicamente hablando, era que fuese elegible en todos los dispositivos, que cada vez la tecnología va cambiando, las pantallas también, las resoluciones y la manera de distribuir la información. Entonces teníamos que hacer pruebas en cada uno de estos dispositivos, Android, BlackBerry, iPhone, tablets, íbamos haciendo pruebas y en cada una se iba viendo diferente. Tratamos de estandarizarlo todo al máximo y optimizar los contenidos, y eso se logra a base de programación y de hacer pruebas y testeos.
Això és a l'antiga, eh? En això no n'hi ha truc, diu. Prova error, i al final apareix, diu.
No, ja veieu que és un programa, és des d'una plataforma molt econòmica, poden fer moltes coses, si es vol fer.
Sí.
Si es vol fer. Es vol treballar bé i, bueno, i em sembla que Carolina ha treballat molt bé i s'han currat molt.
Mm. Tu, Carolina, això de l'associació Sonara, exactament què és?
Es una pequeña productora que creé yo para generar autoempleo, básicamente.
Vale.
Y que ofrece
es servicios. Es como funciona el món,
avui. Exacto,
no sé,
sí,
la
llarga cua.
Y la idea era, y es, sigue siendo, a mí me gustan mucho las tecnologías y exploro mucho con ellas, y es ofrecer, acercar la tecnología a distintos colectivos que deseen utilizar la tecnología como medio de comunicación. Entonces diseñar estrategias y pensar, como en este caso Josep tenía la idea de hacer el proyecto QR Gothic, aliarnos y darle forma a las ideas de la gente, impulsarlas y hacerlas posibles.
Ni una cosa que no hem parlat, però que m'imagines, això deu ser relativament ràpid, o sigui, no deu...
No.
Sobretot crear...
No, ni els continguts, la programació, portem 4 mesos, no?
Hay muchas fases del proyecto. Por un lado, lo que decías al comienzo, poner de acuerdo a los comerciantes. Luego se desató algo interesante dentro del mismo proyecto, que aparte de la investigación rigurosa de la historia, los comerciantes aportaban su conocimiento de la calle. Josep y muchos comerciantes que han vivido allí tienen fotografías, incluso recientes, que no tienen los archivos. Se generó información y documentación, y la idea es darle voz a los comerciantes de alguna manera y que se impliquen en vivir esa tecnología y utilizarla para algo. Entonces había que filtrar esa información por un lado, eso congeniarlo con la investigación histórica cronológica, y después coordinar todo el equipo, un programador que hace toda la parte técnica y nosotros, y la idea va cambiando en la medida que vas viendo las posibilidades, que vas ajustando o que se van sumando fuerzas, pues un poco se va redirigiendo y nos lleva un tiempo, ¿no?
Sí, y lo bueno que el proyecto es que no es tanca, no es un proyecto tancat, es un proyecto que es vivo y está siempre obert, perquè aquestes vivències que tenim, o sigui, la història va succeint constantment, no? I volem que tota aquesta història es quedi reflexada. Tenim, bueno, avui dia tenim una tecnologia que pot quedar reflexada. Tenim les noves tecnologies d'aquestes del Facebook, i que no ens ajudaran molt, pues, a mantenir la història del carrer viva. També tenim el, com es diu, Publisher? O com allò de les fotos? El
Pinterest.
El Pinterest.
Ah, el Pinterest, tenim un canal de Pinterest.
Tenim el Pinterest també perquè sí. La gent vagi posant fotos,
molt bé.
La gent del carrer, o gent que vingui pel barri, o ja he fet una foto del barri Gòtic, mira que maca que és, la vull posar.
Sí? I és sempre la mateixa etiqueta del QR Gòtic.
Sí, i una de les coses interessants de utilitzar, per exemple, en este cas el Pinterest, és que... A medida que más investigábamos y conseguíamos información, había muchísima documentación que por alguna razón no teníamos derechos de difundirla y aumentaba los costos. Se podía hacer, pero asumiendo. Y estas nuevas herramientas del compartir nos permiten, por ejemplo, el canal de Pinterest está creado específicamente para alimentar el proyecto QR Gothic. Toda la imaginería, los iconos, los símbolos que están en internet y que no podemos apropiarnos nosotros, los compartimos con cierta curaduría, que siguen siendo las mismas épocas de las que estamos hablando.
Pinterest, per si algun oient no ho sap, és una cosa, una xarxa social com Facebook, com Twitter o com Instagram, però especialitzada en un format fotogràfic molt... Alguns diuen que és com una espècie de gran aparador, no sé si és la... si és la definició més correcta, però bueno, està, és una de les de moda actualment, el Pinterest és una de les coses que ara mateix és, està de moda en aquestes qüestions. Deixeu que li pregunto una cosa al Martí, perquè abans he llegit això de Gibraltar i la Wikipedia, i estos dies a la premsa anglesa he llegit una gran bronca,
perquè, i mundial,
i mundial, no? Perquè acusen a Gibraltar d'estar manipulant la Wikipedia.
A veure...
Que fort, que fort. Lo petits que són, pobres meus.
No, el tema és que l'impulsor de la Monmouthpedia, aquesta, la Monmouthpedia, o sigui, la Wikipedia aquesta amb QRs de Monmouth, del poble gal·lès aquest, era un dels editors, o l'editor de Wikipedia a la Gran Bretanya, que no me'n recordo ara el seu nom. Aquesta persona, quan es va voler fer el projecte de Gibraltar, el Gibraltarpedia, doncs el govern de Gibraltar hi va contactar i li va dir, escolta'm, com us ho vau fer al País de Gal·les per muntar el primer poble a Wikipedia? Doncs ho van fer així. I el van contractar perquè doncs, aportés doncs, la seva experiència. Però clar, aquest home és editor de la Wikipedia també, i és d'un dels grans editors de la Wikipedia mundial.
Ah, bé, la Wikipedia en anglès és la més potent.
Exacte. Ja. Llavors aquest personatge, segons sembla, doncs ha cobrat un bon sou del govern de Gibraltar, i a banda d'aportar informació doncs, per muntar la Gibraltarpedia amb els QRs i tot plegat, doncs també es veu que ha anat promocionant articles relacionats amb Gibraltar a la Wikipedia mundial. Ah. Que hi ha un apartat a la portada que diu, sabies que... I es veu que
en teoria això no setembre... es pot fer.
Home, es pot fer, però no tan
descarat. Conflicte d'interessos, que diuen...
No, bàsicament perquè
ha sortit... Ja, perquè ha cobrat. Val.
Ha cobrat i, a més, ho ha promocionat Gibraltar, em sembla, no sé si eren o 15 vegades en 2 mesos, cosa que és bastant improbable, pensant que hi ha milions i milions de pàgines dins la Wikipedia. Hi ha un debat, ha sortit també el cap del Wells, el cap de la Wikipedia, una mica doncs, intentant veure què passa i què s'ha de fer amb aquest home. Em sembla que al final ha dimitit i tot el senyor aquest de Monmouth o de la Wikipedia britànica, i bueno, el tema és aquest. O sigui, està relacionat amb la Gibraltarpedia, però no del tot. O sigui, és una altra branca, diguem-ne, d'aquest projecte.
Bueno, les xarxes socials també passen aquestes coses, no? Sí, no les controla ningú, però el descontrol a vegades també provoca...
Clar, però està bé perquè al final pues, això es fa públic, es fa transparent.
Però l'important és la transparència.
Al final,
si se sap,
a Wikipedia sempre s'acaba sabent tot, perquè la gent és molt curosa d'aquestes coses.
El que passa que també està demostrant també que quin poder que té, no, la Wikipedia, i com un govern, en aquest cas el Gibraltarenc, que estigui disposat a pagar... encara que sigui doncs, diguem-ne amb tripijocs, aconseguir doncs, visibilitat a la Wikipedia, perquè sap que en pot treure un rendiment turístic en aquest cas, no?
Sí, sí.
Que bueno, també suposo que és el que hi ha al darrere doncs, de la Gibraltarpedia, doncs, d'omplir Gibraltar de QRs, al final també és una mica doncs, oferir més un valor afegit doncs, als visitants, i probablement doncs, és el que busqueu vosaltres, potser una mica més modestament.
Bueno, nosaltres els visitants i la gent d'aquí de Barcelona. Perquè
sí,
nosaltres,
sí, visitants no dic que siguin
de
fora.
Els estrangers i els de Barcelona, sobretot els de Barcelona, perquè bueno, molta gent de Barcelona no baixa al Gothic perquè no té cap encant. Avui dia està ple de turistes. Si diuen que els turistes molesten, i tenim que oferir-li alguna cosa perquè vinguin. No? I això va ser una de les idees també, digo... Això és, jo crec que va molt bé perquè els visitants, els barcelonins, tornin a conèixer
el Gothic. No, noteu molt això, perquè jo per exemple la Rambla reconec que estic avorrit, és horrorós i estic avorrit, sí, em fa greu, sí. Els de la Rambla, però em cansa, vaig a la Rambla i em cansa, no? I en canvi jo en el gòtic no tinc aquesta sensació, no? Sí que és veritat que quan passes per la plaça de Sant Jaume sempre n'hi ha un grup
sempre
de turistes.
Sempre hi ha,
perquè ja és... Surs, tens la sensació que sortiràs a no sé quantes
sí, no sé
fotografies.
Quantes
sí, bueno, jo estic a tot el món, eh?
Sí.
Jo,
tu segur?
Jo només passant pel carrer del Bisbe. Jo al carrer del Bisbe passo cada dia, jo estic a tot el món, segur.
Segur, seguríssim, seguríssim.
Sí, però jo no tinc tanta sensació, veus, en el cas del gòtic com en altres.
Però el gòtic té hores. Té unes hores que són d'una afluència màxima de creuers, visites i...
Això que tot. És el matí, per exemple?
Sí, al matí. Abans el gòtic, bueno, el gòtic per mi la millor hora per visitar-lo és les 9 del matí.
Sí.
8 i mitja, 9.
Però els comerços...
Perquè el sol fa unes ombres per allà molt maques.
Sí, això sí.
I és quan gaudeixes del gòtic, de les pedres i dels monuments. Però això ja ara tampoc, perquè ara les 8 ja estan els turistes per allà una volta.
Ja
els dels creuers ja venen a les 8
ja estan
fotent marxa. Però bueno, encara hi ha dies que no hi ha gaires creuers que pots disfrutar.
O sigui, parles molt de creuers, realment es nota moltíssim això de la indústria dels creuers a Barcelona.
Sí, sí,
sí.
Allà al centre, bueno, al carrer dels carrers,
pugen per la
rampa. Al voltant de la catedral, bueno, carrer dels Comtes de Barcelona, per exemple, millor te trobes tres o quatre grups, una darrere l'altra, que t'ocupen tot el...
Passa que hi ha una dificultat. Em van explicar una cosa una vegada, que gent de turisme de Barcelona, que per tant en devien saber, no? Que amb les dades que ells tenien em van explicar que el restaurant preferit dels creueristes era eixe que n'hi ha a la plaça Catalunya Americà, el Hard Rock Café, no?
Ah, bueno, sí.
Cosa que em va desesperar, perquè clar...
Sí, sí, bueno, jo tampoc ho entenc.
Si tu vas a Europa... i te'n vas a menjar hamburgueses, quina gràcia té les vacances.
Ara, i els americans quan venen allà demanen, comencen a demanar hamburgueses.
Els entrepans tan bons que fa.
Sí, hamburguesa.
Mare meva.
Hamburguesa, bueno.
Això també has de fer un codi QR, eh? Dieta de Mediterrània.
O sigui, és que, bueno, però és que tothom tira per lo... Jo no, jo quan vaig a l'estranger, jo el que intento és conèixer la cuina, la gastronomia d'allà.
Vas a conèixer. Part de la gràcia del viatge.
Vas a conèixer, no?
Tastar i...
Però hi ha gent que és molt reticent, que és molt maniàtica i va a lo segur. A francès, per exemple, no li demanin, no li ensenyis gaires entrepans raros, ell se'n va al pernil. I, o sigui...
Això de la sobrassada els hi sembla molt exòtic.
No? Ui, la sobrassada, ni pensar-ho.
Sobretot quan els expliques d'aquesta feta.
Exacte.
Sí, l'entrepà de pernil és l'excel·lència de francesos. Venen allà, oh, pernil, ja em vol. Van a lo segur.
I això, vosaltres, ja, clar,
van a lo segur.
La teua... El teu bar, vaja, el teu, això, porteu molts anys allà en aquella plaça.
Home, 60.
60, i per tant ja deus conèixer de sobres, i allà quan entra la gent ja deus saber què tens que preparar.
Si
és
francès, però
això... La gent ja només veure'l, saps si pots fer-li una broma, si no, com tens que tractar-lo, això és el tracte al públic, i que, bueno, som doctorats en psicologia.
I antropologia, probablement.
Sí, estaria bé que els estudiants però, passessin fent una volta per allà, estudiant sí. Psicologia.
I ahir, com a curiositat, per exemple, teniu el QR aquest de fora, però tu no deus tindre un QR a dins. Ho dic perquè a vegades, per exemple, és un altre món, però l'altre dia vaig estar a la botiga d'Apple aquesta nova i vaig comprar una coseta i la vaig pagar amb el mòbil i vaig quedar molt sorprès perquè ells tenen com uns codis QR, no són ben bé uns codis QR, és una tecnologia pròpia d'ell, suposa, però que quan tu miraves el codi de barres te donava accés a tota a través de la wifi de la pròpia botiga te donava accés a tota la informació tal, però inclús si volies comprar com que tens un compte d'iTunes per baixar-te música i tal podies pagar amb el compte d'iTunes, no pagaves ja ni tan sols amb la targeta de crèdit. I era molt curiós perquè en el moment que pagaves desacostava un tio de la botiga amb una bolseta i deies, vostè acaba de comprar això. No sé com ho sabien, però ho sabien. No, i em va impressionar molt, perquè clar, ja, o sigui, allà és pagar, o per exemple recordo haver vist a Estònia màquines de Coca-Coles i d'aigües i de cerveses que amb el mòbil, o sigui, apretaven amb el mòbil i caia la cervesa, no? Vull dir, clar, tot eixe món, pels comerciants, és a dir, a part de la part aquesta de carrera, per l'interior del comerç, tot i que el teu és molt apretadet, però bueno, a lo millor seria una forma tindre un QR interior de mirar els bocates. Bueno, o de fer
quan estigui tot ben segur ja parlarem. Perquè jo t'he dit que ara hem tingut uns problemes de connexions i, bueno, amb el datafon i bueno, la gent quan trobes problemes de diners es posa molt nerviosa.
Sí.
Entens? I jo hem tingut un problema últimament que s'ha solventat, però bueno, explica-li tu amb una cua de 50 persones, deixa la cua i comença a explicar a aquesta senyora, mira, que passa això, que no passa res, se li torna al banc. Bueno, clar, jo fins que no funcioni al 100%,
clar,
seguretat plena, jo no tinc... Aquestes tecnologies tenen que estar aprovades, que sempre passa que lo nou sempre té que sortir a 6.1. Eh? O sigui, quan surti al 6.2, llavors no l'agafaré.
Està bé, és una manera positiva d'entendre les coses. Se'ns està acabant molt el temps, no sé si per resumir teniu algun projecte més. Dèieu que volíeu eixamplar-ho tot el gòtic, no deixar-ho només en els
sí,
dos
en
carrers.
Sí, en principi volem que això, nosaltres volem, som la, com si diguéssim la pàgina de presentació del projecte. I a partir d'aquí, bueno, volem com funciona i la forma de poder exportar-lo a altres carrers que ja, per exemple, ja estan bastant interessats. I també tenim en ment fer coses que la Carolina ha tingut molt bones idees que, bueno, que podem tirar endavant.
Sí, i pràcticament que... darle vida al projecte i intentar ara que cresca el mismo com a projecte i conseguir més aliados, hacer programes per a difundir-lo, para hacerlo accesible y...
Estem buscant sponsors, o sigui, que si algú vol sponsoritzar això, pues serà benvingut.
3w.qrgoti.com, si algú té interès en sponsoritzar, que parli amb el Josep Conesa.
Home, jo diria que té molt més valor que això d'enllaçar amb la Wikipedia, no? Vull dir
sí.
Que... aquest serà en el Wikipedia... No sé, però
I
realment
el sueldo.
Buscar la informació i tot això té molt més mèrit, no?
I tant. No, no, i sobretot això i generar informació moltes vegades o pràcticament desconeguda, no? Per tots nosaltres, sí. És una eina de descobriment molt interessant.
Jo insistís que m'agrada molt l'aspecte col·lectiu, la idea de generar un espai col·lectiu en una societat com la nostra, en la que costa que la es posi del costat braç en braç. Jo crec que
aquestes... Sí, jo és una cosa que estic molt agraït dels comerciants que m'han apoyat a un sec, o sigui, a cegues, no? I això, pues, clar, també té un gran valor.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. Hem parlat amb Josep Conesa i amb Carolina Gaona de qrgotic.com, www.qrgotic.com, aquesta iniciativa que ha començat per l'Associació de Comerciants de Llibreteria i Baixada de Llibreteria d'usar els codis QR per explicar-li a la gent el carrer, la història del carrer, tot el passat, etcètera, etcètera. Moltes gràcies, Josep i Carolina, per venir.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Així a l'internauta, com sempre, Martí, gràcies, ens veurem la setmana vinent. Cristina, ens tornarem a veure una setmana d'aquestes. El Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, ens posa la música. Ja sabeu que aquest any estem acabant amb cançons d'aquests acústics especials que així a l'Espai VilaWeb de Barcelona graven grups de música. En aquesta ocasió és la famosa Jennifer dels Catarres, en una versió molt especial que van gravar fa uns mesos. Ens podeu escoltar al podcast a través de vilaweb.cat, a través de les 150 emissores de ràdio que reprodueixen aquest programa i, com sempre, ja ho sabeu, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món a vilaweb.cat. Fins la setmana vinent.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer! deixaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a Pont Aeris tots junts i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh Jennifer. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i als matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets, dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a Pont Aeris dos junts i lluitarem pel nostre amor. Les ments estretes ens intenten parar els peus, repetint la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu,